Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat.
Bona tarda i benvinguts al Diuen Diuen. Vinga, va, que som divendres, per això tenim un programa una mica més en clau festiu. Però abans ens posem seriosos per fer un repàs de les notícies. Els governs de les Illes Balears, País Valencià i Catalunya s'oposen al topall de dèficit fixat per Montoro. El Consell de València ha rebutjat l'objectiu de dèficit proposat pel govern espanyol, que era del 0,6%, igual que les Illes Balears i Catalunya. Vicent Soler, conseller d'Hisenda i Model Econòmic del País Valencià, ha explicat la seva decisió dient que la proposta que es feia des del govern espanyol no resol en absolut la seva situació. A més, ha afegit que hi ha un maltractament de finançament històric i que això s'ha d'acabar. I ha exigit que les injeccions del Fla arribin de forma pautada perquè les comunitats puguin plantejar millor la seva tresoreria. Pel que fa a Oriol Junqueras, conseller d'Economia a Catalunya, ha dit que els nous objectius de dèficit estan molt lluny del que els ciutadans mereixen.
Hem aprofitat aquest Consell de Política Fiscal i Financera per explicar en veu pròpia, per explicar-los el nostre compromís amb la celebració d'un referèndum d'independència de Catalunya. Hem aprofitat també per explicar la nostra preocupació, jo crec que compartida per tots, totes les economies occidentals, per tots els estats occidentals, respecte a un possible increment dels tipus d'interès que dificultaria i molt la gestió dels volums de deute públic, del deute públic que caracteritzen a molts d'aquestes economies occidentals, de molts d'aquests estats occidentals, i finalment hem votat en contra de les propostes que ha fet el govern espanyol perquè ens semblen que estan absolutament allunyades d'allò que necessiten els ciutadans i d'allò que els ciutadans mereixen.
Amb tot plegat, des dels tres territoris s'exigeix una revisió del sistema de finançament immediatament, perquè aquests objectius els semblen impossibles. El Parlament català insta el govern a negociar per la reciprocitat entre TV3 i Canal 9. El ple del Parlament de Catalunya es va aprovar ahir la moció que la CUP insta el govern català a fixar amb la Generalitat Valenciana un calendari per restablir les emissions de TV3 i Catalunya Ràdio al País Valencià. A més, també volen instaurar l'emissió del futur canal de televisió valenciana a Catalunya. Els únics grups parlamentaris que han votat en contra són el Partit Popular de Catalunya i Ciutadans. Amb aquesta moció es vol intentar una major coordinació i compromís polític i tècnic amb els organismes competents de tots els territoris de parla catalana per garantir que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es pugui veure a la seva totalitat. A més, també han aprovat el desenvolupament del Consell de l'Espai de Comunicació Audiovisual en català. El seu objectiu és enfortir la coordinació d'estratègies conjuntes de producció i programació de continguts. Volen que també s'augmenti la producció de continguts en aranès, més temes i més col·laboracions a les Illes Balears, la Catalunya Nord, el País Valencià, la Franja de Ponent, Andorra i l'Alguer. En Joan Ferrés, des d'Ona Mediterrània, ara ens explica com segueix la problemàtica en Podem a les Illes Balears i els parla dels pressupostos.
Des de les Balears, abans, també més notícies en relació al cas Podem. Una de les diputades, Montse Seixas, ha carregat també contra Jarabo, afirmant que l'únic suport que té és Estén. Recordem que Montse Seixas s'espera també que cautelarment de militància. Ha assegurat que el secretari de la formació balear, Alberto Jarabo, no té suport dins del partit i que l'únic que té suport estem del PSIC i més. Segons Seixas, aquestes dues formacions, de les quals poden vacinar d'acord amb el canvi per formar govern, prefereixen una persona feble en comptes de tractar amb gent realment de poder, que reivindiqui pel que els va votar la gent. Aquestes són les declaracions de Seixas, abans de tractar la crisi dins del Podem balear, també des de les Illes, Catalina Cladera, consellera d'Hisenda i Administració Pública, s'ha afirmat que no volen millorar els pressupostos, sinó reformar el sistema de finançament. ho ha firmat aquest divendres davant del Consell de Política Fiscal i Financera en la reforma urgent i necessària que reclama del sistema de finançament de manera que hi hagi suficient ingressos a les comunitats autònomes. Messi va respondre que l'Eren s'ha preguntat per la posició del govern balear en el Consell de Política Financera en aquest sentit. La consellera ha indicat que la flexibilització del dèficit és una demanda que ha fet el govern des que està en aquest mandat. No ha estat això. Va recalcar que el que és important és reformar el sistema de finançament en la condició que hi hagi suficient ingressos a les comunitats autònomes. I és tot des de les Balears.
La CUP demanarà a l'Ajuntament de Barcelona que creï una comissió d'investigació sobre el cas Garganté i es depurin responsabilitats. Recordem que ahir absolien el regidor de la CUP de Barcelona, Josep Garganté, de les suposades coaccions a un metge. El regidor l'hauria amenaçat quan atenia un venedor ambulant que era perseguit per la policia. Doncs ahir, per sorpresa de tothom, el metge va dir que ell mai havia volgut denunciar els fets i que no tenia intenció de seguir amb aquell procediment judicial. Així, Garganté va quedar absolt de la seva causa. Doncs arran d'això, Maria Rovira, regidora de la CUP de Barcelona, ha demanat que s'apartin els agents de la Guàrdia Urbana implicats en el cas Garganté.
Aquestes persones, que entenem que el comissionat de seguretat, si fa la seva feina, hauria de saber qui són, no? I l'alcaldessa de Colau, en tant que última responsable de seguretat, doncs també hauria de saber perfectament qui són aquestes persones, que aquestes persones, en tant que ja s'ha vist que hi ha hagut males praxis, tant pel que fa a la gravació com per la no aplicació dels protocols d'Istanbul de prevenció de tortura, aquestes persones haurien de ser apartades independentment del que succeeixi després, doncs, a la comissió via la proposició que nosaltres entrarem a la comissió de presidència.
A més, ha afegit que vol que Ada Colau, actual alcaldessa de Barcelona, i el comissionat de seguretat assumeixin les responsabilitats i les conseqüències que calguin.
Per tant, entenem doncs, que tant Amadeu Recasens com Ada Colau han d'assumir, no, responsabilitats amb això.
En tot plegat, ha volgut constatar que tot aquest cas és un muntatge contra els manters i el seu grup municipal.
Avui ha quedat clar també que tot era fals, que ni el metge es va sentir coaccionat, que el metge no volia denunciar i que ha sigut utilitzat per part de la Guàrdia Urbana com a ariet contra els venedors ambulants, contra el seu sindicat, contra el col·lectiu de suport Tras la Manta i també contra el nostre grup municipal. Avui, com també deia la Eli, ha quedat clar que el cas Garganté ha passat a ser el cas Guàrdia Urbana i que el govern hi té molta, per no dir tota, la responsabilitat.
Cal remarcar que minuts abans del judici a les portes es van produir moments de tensió perquè es van concentrar per una banda persones per donar suport al regidor i altres per mostrar el seu rebuig. El síndic de Greuges denuncia l'alt grau de contaminació dels aqüífers a causa dels purins i proposa que el sector pagui la descontaminació. Rafael Ribó, membre del síndic de Greuges, ha explicat que actualment a Catalunya hi ha zones on l'aigua de les fonts no és potable. Això es deu a l'alt grau de contaminació dels aqüífers.
Es reclama control i rigor sobre la gestió dels purins amb una alternativa ecològica perquè redueixin els nitrats que generen. Dit curt i ras, tenim territori de prou dimensió a Catalunya on avui les fonts no són potables.
Aquests aqüífers paguen la contaminació dels purins. Per això Ribó ha proposat que sigui la indústria ramadera qui pagui el cost de la seva depuració. El síndic de Greuges ha denunciat que aquest tipus de contaminació no ha disminuït i que a més s'han hagut d'ampliar les anomenades zones vulnerables, aquells llocs del país afectats per aquest problema. Demanen que mentre no s'aprovi cap nova regulació per part de la Generalitat, aquesta valori si és necessari aplicar una moratòria en l'atorgament d'autoritzacions per instal·lació de noves granges del sector porcí a les comarques saturades per nitrats. Pensen que això s'hauria d'aplicar d'aquí 6 mesos si la nova regulació no s'aprova ja. En aquesta línia, Ribó també ha proposat la creació d'una taula sectorial en presència dels departaments de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, el d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el de Territori i Sostenibilitat. El seu objectiu seria analitzar anualment les dades del sector respecte a la necessitat de disminuir la cabana porcina en cadascuna de les granges com a mesura per disminuir els purins. La plataforma en defensa de les Terres del Sénia celebra que el Parlament Europeu reconegui com a víctimes a tots aquells ciutadans que van patir el terratrèmol de Castor. El Parlament Europeu ha aprovat una moció que reconeix com a víctimes totes aquelles persones que van patir els terratrèmols provocats per la plataforma Castor. Evelio Montfort, portaveu de la plataforma en defensa de les Terres del Sénia, ha celebrat aquesta decisió, tot i que ha explicat que la mesura arriba tard.
Què passa? També tens la satisfacció de dir totes les cartes a Brussel·les, les anades a Brussel·les. Tot això ha fet que, deixant a part honroses excepcions de lo que vaig a dir ara, tots els partits polítics, menys dos, parlo dels partits polítics espanyols, menys dos, mira per a on, lo PP i Ciutadans, tots els altres mos han rebut, han lluitat en natros. Estos dos no. Devia ser que la gent de per aquí del sur no els importem. Devia ser que potser estaven afavorint a l'empresa. Devia ser que el sur per ells no existeix. Però tots els altres ens van apoyar. Ens van apoyar tant i van parlar tant que avui dia un senyor grec ha lograt que es parli del Castor a Brussel·les sense que nosaltres haguem anat a dir, escolta, parli de nosaltres.
Recordant que el projecte Castor era una plataforma d'emmagatzematge de gas submarí davant les costes de les Terres del Sénia i que va fracassar perquè provocava moviments sísmics als territoris del voltant. Davant això, el Parlament Europeu reclama que en un futur les persones que pateixin casos semblants puguin tenir recompensacions econòmiques. Com que és divendres, volem agafar un to una mica més festiu. Per això ara parlem de la Diada de la Rumba que es fa a Barcelona aquest diumenge 4 de desembre. Perquè ens expliqui millor què és tot això i quines activitats es fan, tenim amb nosaltres a Adrià Garriga, membre de Forcat. Bona tarda, Adrià.
Hola, bona tarda, què tal?
Per tothom qui no ho sàpiga, què és la Diada de la Rumba que se celebra aquest diumenge a Barcelona?
Doncs la Diada de la Rumba són unes jornades al voltant de la rumba per difondre-la, per ensenyar el que és, dit en poques paraules, que és la rumba i ensenyar-la des de tots els vessants, des del vessant artístic, des del vessant didàctic, amb exposicions, xerrades, concerts, tallers...
I qui organitza aquestes jornades?
La jornada l'organitza Forcat, Foment de la Rumba Catalana, que és una entitat que treballa precisament per això, pel foment de la rumba catalana, per difondre-la, per donar-la a conèixer i per ajudar en tot el que es pot ajudar al gènere.
Diumenge se celebra la jornada a Barcelona, però no és l'única jornada que es fa a Catalunya, també se'n fan d'altres, no?
Sí, correcte. Aquest any és la vuitena. Diria que des de fa 4 anys es fa a Girona i des de fa 3 anys també es fa a Mataró i aquestes són les que han aguantat any rere any, però també se n'han fet a Vic, se n'han fet a Girona. A Tarragona no s'ha arribat a fer una Diada de la Rumba, però sí que Forcat ha col·laborat en el Tarrumba que es feia, però aquest any hem estat això, ha estat a Girona a finals de setembre i a Mataró a mitjans d'octubre i ara toca la central o la gran, diguem-li així, que és la de Barcelona.
Com bé ara comentaves, no és la primera edició que es fa, sinó que és la vuitena que es tira endavant aquesta iniciativa. Quina acollida han tingut les altres jornades que s'han fet els anys anteriors?
En general han tingut molt bona acollida. Evidentment, un any més i altres menys per molts factors, per factors meteorològics, per factors de difusió en premsa. Podem dir que cada alguns anys ha estat menys potent aquesta difusió, però bueno, hem tingut anys realment d'omplir l'Apolo de Barcelona, hem omplit també la Fontana de Gràcia, que ja ho va haver un any que vam tenir realment problemes perquè van quedar com, no sé si 1.000 o 2.000 persones fora i no exagerem, o sigui, és així. L'any passat la Fabra i Coats ens va quedar gairebé petita, en broma, però és veritat, diguem que se'ns va acabar la cervesa a les 7:30 a 8 de la tarda. quan pensàvem que ens en sobraria. Vull dir que l'acollida ha estat molt bèstia. Això pel que fa als concerts, pel matí, que és quan fem els tallers i les jornades de difusió, pel matí també hi ha hagut una acollida molt, molt bèstia, i l'any passat no hi van haver com 400 inscrits als tallers. Aquest any encara falta un dia d'inscripció, que acostuma a ser el dia més bèstia, i tenim més encara, tenim uns 450 apuntats. Vull dir que realment és bèstia l'acollida que té.
I com ha evolucionat al llarg d'aquests 8 anys?
Realment molt, molt no ha evolucionat. El format de tallers més concert i amanir-ho amb exposicions, alguna xerrada, Mercadillo Rumbero, ha funcionat molt bé. Ha funcionat tan bé que altres iniciatives que són molt benvingudes per tots els rumberos, altres iniciatives fan servir el mateix format. Realment es podria dir que el que ha anat evolucionant és el lloc, que hem anat canviant, hem anat adaptant-nos al que ens demanava el públic, i evolució de donar-se a conèixer. Vull dir, ara no és tan difícil que ens facin cas quan demanem que ens ajudin amb la dia de la rumba. Fa uns anys era més difícil, però evolució no n'ha tingut gaire, perquè des del primer any, no sé, podríem dir que vam donar amb la clau del que volia la gent.
Has comentat en diverses ocasions que, a més de concerts, també feu tallers, exposicions, etc. Què es fa realment en aquests tallers, i què es pot veure a les exposicions?
Les exposicions, la d'aquest any és 10 noms de la rumba catalana. Són 10 noms dels que bueno, mitjançant una votació que es va fer, no sé si el 2010 o 2011, dins de la mateixa associació de Foment de la Rumba Catalana, es van triar 10 noms perquè els que consideràvem dels més rellevants de la rumba. De nou, ha de ser un tall en els 10 noms, però realment n'hi havia molts més. Vull dir que n'hi ha molts que es queden fora, que podrien estar dins, i tant de bo puguem fer una nova exposició. Aquesta és la que es podrà veure aquest any, però n'hi ha unes quantes rolant per Catalunya, que com la del Gato Pérez o la Yaya i els 20 anys de Yaya, i també hi ha Geografia de Rumba Catalana, que va rolant per Catalunya i està molt centres cívics i biblioteques i durant l'any. Però bueno, aquest diumenge es podrà veure la de 10 noms de la rumba catalana. I després els tallers és des d'un bastant bàsic. Ensenyem a tocar, bueno, ensenyem el que és el ventilador, la guitarra rumbera, la manera de tocar la guitarra de la rumba catalana es diu el ventilador. Ensenyem a palmes aquest any, i ensenyem a fer les palmes i els trets més característics i els cierres més típics. I també ensenyem també el taller de ball. El taller de ball és el que té més acollida, suposo que el ser més festiu. Hi ha moltíssima gent. Acaba sent gairebé un concert. És gairebé un concert. La Marta Llué, que és la Gràcia Flamenca, que és la que ens fa, la que ve a fer el taller, és gairebé un artista de l'escenari davant de 230 persones, ensenyant els passos més típics del ball. Aquests són els tres tallers que es fan aquest any. Altres anys també s'han fet de piano, de cajón, però aquest any se'n fan aquests tres.
I com va sorgir la idea de tirar endavant unes jornades com aquestes?
Va sorgir a partir de Foment de la Rumba Catalana. O sigui, Foment de la Rumba Catalana és, com us he explicat, una associació que engloba els principals agents de la rumba catalana, artistes, promotors, difusors, no sé, de tots, o sigui, tot el que hi pot haver. I clar, quan s'ajunta una associació així i comença a pensar en quins projectes fer, doncs, surten projectes com aquest, que gairebé va ser el primer, i és el buque insignia, es podria dir. I, bueno, hem fet altres coses, des d'associació, des del Fund de la Roma Catalana, com un llibret de si la... no em surt com la... no em surt. Hem fet l'estàndard de la Roma Catalana, perdó, que són les partitures. I no sé, jo no sóc antropòleg ni això, però bueno, és un llibret on ensenyem el que és la rumba catalana des del punt de vista musical. Això, les exposicions, també es va fer una guia de la rumba catalana, que era tots els recursos sobre la rumba catalana, és a dir, grups que practiquin la rumba, professors, sales, locals, de tot. I, bueno, com he dit, la Dia de la Roma és la principal. I més que buque insignia, es podria dir que és el totalment principal de Forcat. Sense la Dia de la Roma no tindria molt sentit Forcat.
I des de Forcat, amb tota aquesta feina que heu fet a favor de la rumba catalana i amb la intenció de promocionar-la, quin diríeu que és l'estat de salut de la rumba catalana ara mateix al territori?
Aquesta pregunta ens la fa moltíssim, ¿vale? A mi me l'estan fent des del 2008, podríem dir, que jo portava un any xicat amb la Roma Catalana i ja me la feien. Cada any em va canviant i jo realment cada any veig que la Roma està en la mateixa situació. Que millora, o sigui, ni millora ni empitjora. Llavors, sí que tinc la sensació que la gent es pensa que la Roma Catalana és més famosa o més popular del que realment és. Tothom es pensa que està tot arreu i que qualsevol festa major té rumba catalana i no n'hi ha. Amb això no estic... Jo ara ja parlo com a Dia Garriga, ja no parlo com a Forcat, però no reivindico que hi hagi més rumba catalana. Si no hi ha rumba catalana a les festa majors és perquè no es vol i ja està. Vull dir, no passa res. Però, no sé, o sigui, lligant-ho amb l'any 92 de les Olimpiades, que es va dir que la rumba catalana és superfamosa, tot el món la coneixen. Bueno, es va conèixer per dues cançons que es va fer servir per les Olimpiades i que van funcionar molt bé, i va ser l'hòstia, i la festa final amb los Manolos i els atletes va ser de l'escenari, va ser una passada, però això no va calar com per fer de la rumba catalana el que realment penso jo que qualsevol poble fa. Si tingués un estil com tenim a Catalunya, que és la rumba catalana, crec que qualsevol altre poble diria que se'l faria molt seu. Com a Jamaica es fan el reggae seu, o no sé, em dona la sensació que la rumba catalana sí, està per aquí, sabem que hi és, ens fa molta gracieta, però ens fa gràcia per dir-li rumbeta, per anar de patxanga. No per veure que realment és un estil que o sigui, molt, molt, molt potent i, no sé, crec que si fos d'un altre lloc, a Catalunya es l'estimaríem més. Llavors, amb això et responc una miqueta. Amb quina salut té la rumba catalana? Pues per mi té la mateixa salut que en el 92, amb la diferència que som molta més gent que la practiquem. Però ja està. Vull dir, no, el públic no és superior. No sé si m'he explicat.
Sí, crec que prou bé.
Vale.
Quins grups podrem trobar aquesta edició? Els concerts que feu a la nit, després dels tallers i les exposicions?
Sí. Aviam, el greu és que... El greu serà el grup que em deixi. Vale? Primer de tot dic que a diadadelarumba.com es pot trobar tota la informació i tots els grups que hi seran. Ara vaig intentar dir-los tots. Aviam, Sandunguera, Morosito, Rumba que de Rumba, Banana Beat, Alma de Boquerón, Tupica, Set de Rumba... Veus, ja estic fallant ara. bueno, em falten tres més, ¿vale? Per no allargar i anar pensant. N'hi ha tres més que ara no me'n recordo, però bueno, a dia de la rumba.com estan tots. És a dir, seran 5 hores de concerts sense parar.
I ja per acabar, per tota la gent que encara es vulgui apuntar i no ho hagi fet, com es poden inscriure a les activitats i als tallers?
Sí, el mateix dia de la rumba.com. Allà està tot concentrat, o sigui, us podria dir una direcció més més concreta, però seria més liós. Només cal posar via de la rumba.com o .cat i allí a l'esquerra ja es veurà inscripció als tallers.
Gràcies, Adrià, doncs, per atendre'ns i esperem que sigui un èxit i que vagi tot molt bé aquest diumenge a Barcelona.
A vosaltres, per favor. Moltes gràcies.
Bona tarda, Albert.
Bona tarda.
Com sorgeix la idea de tirar endavant una campanya de micromecenatge i per què?
Doncs sorgeix un poc per força. A Ràdio Arrels fa anys que estem sobre internet, però fa anys també ho cal reconèixer que la web de Ràdio Arrels no ha evolucionat, sobretot per qüestions de temps i de mitjans. I ara que Ràdio Arrels ja està celebrant aquests 35 anys, s'està encetant una nova etapa i hem pensat que era imprescindible que en aquesta nova etapa vagi acompanyada també d'una presència digna, completa i moderna de Ràdio Arrels a internet.
I quin és l'objectiu d'aquesta nova web, a part de que sigui més moderna? Què voleu que contingui?
De fet, el que volem d'aquesta nova web de Ràdio Arrels és que sigui ben segur la web d'una ràdio, però que sigui també una oferta de continguts informatius que es produeixen a Catalunya Nord. L'objectiu és per Catalunya Nord, ben segur, però també i potser fins i tot sobretot per la resta dels països catalans. Ens sembla important que la resta dels països catalans tingui accés a una actualitat de Catalunya Nord en la nostra llengua comuna, el català, ja que aquests darrers anys aquesta proposta d'actualitat nord-catalana en català ha desaparegut gairebé totalment d'internet. Doncs hi haurà ben segur so, hi haurà ràdio a la carta, però hi haurà text, hi hauran imatges, fotografies i, per què no, en un futur més aviat proper, vídeos per que tots els països catalans tinguin accés a una informació de Catalunya Nord feta i pensada per tots els països catalans.
Ara comentaves que aquest any Ràdio Arrels celebra el 35è aniversari. Com valoreu la trajectòria durant tots aquests 35 anys?
Doncs són 35 anys de tossuderia, són 35 anys de treball, de lluita diària, no només per continuar existint, per continuar desenvolupant-nos, però també a cops per convèncer la gent del propi país, la gent de Catalunya Nord, de parlar en català amb Ràdio Arrels. La situació del català a Catalunya Nord és complicada, és molt difícil, però si fa 35 anys doncs, ja trobaven joves i menys joves que podien parlar a Ràdio Arrels i respondre a les nostres entrevistes en català, 35 anys més tard continua veritat, doncs finalment anem avançant, com a mínim estem salvaguardant el català a Catalunya Nord, participem d'aquest treball i sobretot dignifiquem la presència del català a les zones aquí a Catalunya Nord.
Quants diners necessiteu per tirar endavant aquest nou projecte que voleu?
Hem fet diversos pressupostos. És veritat que internet sembla que tot és fàcil, que tot és gratuït, que tot és ràpid, però ràpidament hem vist que per fer aquesta oferta, que volem la més digna i professional possible, doncs necessitem abocar-hi 15.000 euros.
Els 15.000 euros només anirien per la web o també per més coses?
No, seran ben bé 15.000 euros dedicats exclusivament a la web, a oferir una web, radioarrels.cat, totalment nova i totalment pensada en clau de futur.
De moment, la campanya de micromecenatge no fa gaires dies que ha començat, però de moment quina resposta podeu dir que ha tingut per part de la ciutadania?
Doncs va fent de mica en mica. Ben segur per nosaltres, sens dubte, no és prou ràpid. Tothom espera sempre que les coses vagin més ràpid i més fort, però es pot dir que va progressant de mica en mica, va progressant en petites donacions de 10 euros, però va progressant també gràcies a donacions que poden ser més importants d'algunes entitats, de moment de Catalunya Nord, que hi posen algunes 500 euros o fins a 1.000 euros. Doncs podem parlar, per exemple, darrerament d'una ajuda important que ens ha vingut d'Aire Nou de Baó, una associació molt activa a Catalunya Nord, que hi ha posat 1.000 euros. Hi ha també els amics de Ràdio Arrels que hi han posat 1.000 euros, i avui mateix hi ha la plataforma Catalunya Nord per la Independència, que hi ha invertit 500 euros. Això és important, però també és força important aquests petits donatius de 10 euros. De 10 euros en 10 euros, doncs, també és possible construir aquesta nova web de Ràdio Arrels i ajudar Ràdio Arrels i el català a Catalunya Nord, ajudar la veu de Catalunya Nord.
Cada aportació té alguna recompensa. Quines són les recompenses que oferiu així a grosso modo?
Doncs hi ha algunes recompenses, les més clàssiques i fàcils i que estan en tots els lots, és una dedicatòria a l'antena de Ràdio Arrels, però hi haurà també samarretes amb el nou logo de Ràdio Arrels, fa part dels canvis. Encara no el podem presentar perquè encara hi estem treballant, però hi haurà la samarreta de Ràdio Arrels, un CD per fer entendre a tots els països catalans, fer escoltar a tots els països catalans la música en català que es fa actualment a Catalunya Nord. Hi ha també una reproducció de l'edicte del rei de França que prohibia l'utilització del francès a Catalunya Nord, i en les properes hores també proposarem entre altres una samarreta oficial de l'equip de rugby nord-catalana, l'USAP, i una pilota firmada per els jugadors de l'equip de l'USAP. Això és entre altres.
Estàvem comentant que també s'han fet aportacions per part d'entitats i aportacions importants, i aquest cap de setmana el Casal d'Espartaferro de Reus es fa una jornada solidària per aconseguir diners per aquesta iniciativa de micromecenatge. Com va sorgir aquesta proposta i qui va tenir la idea de tirar-la endavant?
Doncs això ha estat una sorpresa per nosaltres. De fet, ha estat una proposta totalment espontània que hem descobert senzillament a través d'un missatge que ens han enviat des de Reus, on s'anunciava aquesta recollida de diners a favor de Ràdio Arrels. Ben segur, n'estem molt i molt agraïts d'aquest tipus d'iniciatives que són espontànies, insisteixo, i que venen de la gent, d'aquesta gent que treballa pel català, diàriament, pel català a tots els països catalans.
I ja per acabar, qui vulgui aportar diners per tirar endavant aquesta nova web de Ràdio Arrels, com ho pot fer, quines opcions té?
El més fàcil, el més directe, és entrar a la web de totsuma.cat, i aquí tot està explicat. Cal obrir un compte, és a dir, donar senzillament la seva adreça electrònica i triar quina aportació vol fer. Cal dir també que si, per exemple, no arribéssim a reunir aquesta suma, doncs la gent, ben segur, recupera el que hauria volgut aportar, és a dir, que o els diners van a Arrels o els diners se'ls queda a la persona que vol fer l'aportació. Doncs no hi ha absolutament cap risc, l'únic risc és d'ajudar a Ràdio Arrels, i per això ens sent molt agraïts.
Moltes gràcies, Albert. Esperem que vagi molt bé la campanya i la jornada solidària, que nosaltres també hi col·laborarem aquest cap de setmana.
Gràcies, bona tarda.
I fins aquí el Diuen d'avui. Esperem que passeu un bon cap de setmana. Recordeu que podeu recuperar totes les nostres entrevistes i programes a través de la web i descarregar-vos els podcasts. Que acabeu de passar una bona nit i bon cap de setmana.
Has escoltat un podcast de Radio Terra, la veu dels Països Catalans.